Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia, són les dues. Els transportistes la volen fer grossa. Divendres ja en van tenir un tas quan van tallar l'autopista P7. Avui n'hem tingut una nova mostra. Han tornat a tallar l'autopista P7. Han fet una marxa lenta als accessos al circuit de Catalunya moments abans de l'inici del Gran Premi de Motociclisme. Hi ha hagut, per tant, un gran col·lapse i de la cara a la tarda sembla amenacen amb noves mobilitzacions tot just abans de demà. Connexió ara amb el Cim Vallès, al centre de mercaderies situat a Santa Perpètua de Mogoda. Oriol Mondéjar, bon dia.
Bon dia. Els transportistes tenen previst a partir de les 3 del migdia iniciar de nou les mobilitzacions a través de marxes lentes per l'AP7 per continuar protestant per l'elevat preu del gasoil, que segons ells els ha deixat arruïnats sense cap sortida. Els milers d'usuaris que s'han vist atrapats a l'AP7 durant una hora aproximadament aquest matí han acceptat les protestes d'aquest col·lectiu amb paciència i molta resignació.
Des de Madrid, a la vista del que s'acosta, el govern espanyol posa avui sobre la taula propostes potents, diuen, per millorar les condicions de retribució del transport. Madrid, Montse Sánchez.
Doncs el govern espanyol accepta la principal petició que fa el sector, que en el preu dels seus serveis s'inclogui l'increment del preu dels carburants. Com? Per exemple, a través d'unes clàusules als contractes que els transportistes tenen amb els seus clients. El director general de Transport per Carretera del Ministeri de Foment, Juan Miguel Sánchez, entén que l'increment del carburant no el poden assumir ells sols.
Si es la propia empresa de transporte la que no lo repercute, acaba entrando en pérdidas y acaba hundiéndose. Y entonces sí que es un problema inmenso para toda la economía y para toda la sociedad.
Plana política, Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, futur president del partit, ha començat ja els contactes amb la resta de candidatures per formar una nova executiva de cara al Congrés d'Esquerra de la setmana que ve.
Que la gent vol un canvi tranquil, encarnem aquest canvi tranquil, una voluntat d'unitat, sobretot una voluntat constructiva, i amb una voluntat clara de que Esquerra Republicana marqui l'agenda política a Catalunya, sigui el referent i pugui definir un nou horitzó nacional, que és el que ens va demanar la gent.
I de la seva banda, Ernest Benach, que va quedar tercer a l'escrutini, darrere Joan Carretero, és la candidatura de Carot Rovira, la de Benach, que ha assegurat que la victòria és poc contundent i caldrà entesa entre tots els sectors.
Hi ha moltes lectures a fer, moltíssimes, insisteixo, no només el fet que un hagi guanyat amb el 30%, sinó que hi ha tres de les candidats que es presentaven que tenen, doncs, més d'un 25% del suport. Clar, això condiciona moltes coses, no?
ETA ha posat avui en el punt de mira els periodistes amb la col·locació d'un artefacte a la rotativa del diari basque El Correo. No hi ha hagut ferits, 6 danys materials, però el diari ha pogut arribar a temps als quioscos amb normalitat, ho deia l'informatiu matí el subdirector adjunt del rotatiu, José Miquel Santamaría.
Hemos sufrido otro tipo de ataques por parte de ETA y siempre hemos estado un poco en el punto de mira de los terroristas, quizá porque siempre nos hemos enfrentado a su discurso y a su actividad.
A València, 3 persones ferides greus després de manipular pólvora per fer petards ha passat a Estivella, la comarca del Camp de Morvedre. Sentiu l'alcalde Robert Renau.
Ha sigut una explosió, una deflagració per pólvora, per manipulació de pólvora, per a construir masclets. Per lo vist, de forma clandestina i il·legal, l'Ajuntament no tenia coneixement d'esta activitat.
A marxa el Gran Premi de Catalunya. Titulars ara amb Xavi Soler, bon dia.
Bon dia, falten 24 voltes perquè acabi aquest Gran Premi. De moment és Dani Pedrós, el català, qui lidera la cursa. Ho explicarem tot a Catalunya Ràdio. També està en joc ara mateix el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Nimar Reus i el Barça Sorlí Discau. Estaven guanyant els blaugranes per 2-3. Recordem, si guanya el Reus, guanyarà la Lliga. Si guanya el Barça, forçarà un cinquè partit que jugaria al Palau Blaugrana. A les 3, final masculina del Roland Garros entre Roger Federer i Rafael Nadal. A les 7 comença el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. I en futbol, a la fase d'ascens de segona A, Ceuta-Girona. A la d'ascens de segona B, Barbastre-Barça B i Arandina-Sant Andreu. I a l'Eurocopa, Àustria-Croàcia i Alemanya-Polònia.
Són les 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Els transportistes estan decidits a fer sentir la seva protesta. Els de la plataforma en defensa del sector del transport, que ja es va manifestar divendres, avui hi han tornat per sorpresa. Des de primera hora del matí han fet marxes lentes, cosa que ha provocat problemes per accedir al circuit de Catalunya en una jornada en què s'hi està disputant el Gran Premi de Motociclisme, com sentíem. Després han tallat totalment l'autopista AP7 a la Roca del Vallès durant una hora. Ara mateix són al Centre Integral de Mercaderies de Santa Perpètua de Mogoda, d'on a la tarda sortiran, tornaran a sortir sortir per fer noves marxes lentes de protesta, també per sorpresa, no se sap ben bé cap on aniran. Asseguren que tot plegat continuarà fins que el govern central els escolti. Connexió amb Santa Perpètua de Mogoda, Oriol Mondéjar.
Bon dia. La vaga dels transportistes, que ha comptat amb marxes lentes a través de l'AP7 i del Cim Vallès, al llarg del matí, amb una caravana d'uns 150 camions, ha afectat milers d'usuaris que circulaven per l'autopista del Mediterrani entre Granollers i el peatge de la Roca. Escoltem la resignació d'un dels viatgers afectats, Antonio Gompe.
Tampoco lo veo justo del todo porque, bueno, hay que pagar todo el mundo por eso y tampoco eso es justo. Es lo que la gente no salga a trabajar, pero el parar así y parar todo tampoco lo veo, eso es muy lógico. Y supongo que al ver lo de las carreras y tal, pues aún marca más la noticia y claro, se lía más follón.
Per la seva part, el col·lectiu de transportistes ha mantingut una assemblea improvisada a les instal·lacions del Cim Vallès, on han decidit continuar amb les mobilitzacions de manera indefinida. Ho explica la transportista Ruth Olivo.
La jornada de protesta va a seguir haciendo marcha lenta. A partir de las 12 de la noche se formarán piquetes y hasta que no nos diga nuestro presidente de plataforma, la ministra, nos escucha, no nos movemos. Compañeros, por favor, uniros. Todos juntos lo conseguiremos. Arruinados estamos. Más arruinados no vamos a poder estar.
En aquests moments el col·lectiu de transportistes ha fet una aturada per dinar i és previst que a partir de les 3 del migdia iniciïn de nou les mobilitzacions a través de marxes lentes per l'AP7.
Doncs els Mossos d'Esquadra intentaran bloquejar l'entrada dels camioners a l'AP7 si aquesta tarda pretenen repetir les mobilitzacions, coincidint amb la sortida del públic que ara mateix està al circuit de Catalunya en aquest Gran Premi de Motociclisme. El cap de Servei de Gestió de Trànsit, Lluís Serrano, ha reconegut a aquesta emissora que una nova mobilització als transportistes pot agreujar els problemes habituals per sortir del circuit de Catalunya.
Tindrem els problemes doncs, habituals de la sortida al circuit. La prova, doncs, calculem que des del que s'acabi fins que la gent pugui anar al circuit, doncs, estem parlant de 4 i mig a 5 de la tarda, que tot estigui normalitzat, i com he dit, doncs, si es produís alguna acció puntual, doncs, actuaríem igual que hem fet al matí. En funció d'aquesta acció, doncs, nosaltres respondríem depenent, doncs, d'en quin punt, doncs, es pogués produir aquest problema.
Per cert, que els pescadors de Barcelona també tenen intenció de sumar-se demà a la protesta dels transportistes. Aquesta nit tenen una assemblea per prendre una decisió definitiva en aquest sentit, però fons de la confraria han explicat a aquesta emissora que el més probable és que demà els pescadors de la capital catalana no surtin a la mar. I el govern espanyol estaria d'acord a incloure en els contractes dels transportistes una clàusula que els permetés incrementar el preu del servei en funció del preu del carburant. És una mesura que es podria posar damunt la taula durant la reunió que el govern mantindrà demà a Madrid amb representants del sector, coincidint amb aquesta mobilització del sector de transportistes que arrenca demà. L'executiu de Zapatero demana al sector del transport que aturin aquestes mobilitzacions previstes, com diem, per dilluns. Madrid, Montse Sánchez.
El director general del transport per carretera, Juan Miguel Sánchez, creu que a mitjans de la setmana que ve poden haver tancat un acord amb els transportistes amb qui demà reprenen les negociacions. Sánchez ha dit que els tècnics de 5 ministeris diferents busquen solucions a partir de mesures fiscals, entre d'altres, que siguin compatibles amb la legislació europea. La primera mesura, però, que els transportistes puguin reflectir en els seus preus l'increment del cost dels carburants i, per tant, els clients paguin més.
¿Para qué sirven esas cláusulas? Pues simplemente pues para adecuar lo que se contrató en su día a la realidad. Si esto funcionara de manera habitual, no habría ningún problema ni ningún conflicto. Conforme ellos les sube el precio del gasóleo, pues lo repercute en sus tarifas, ¿no? En sus precios, ¿no? De transporte.
Per això Sánchez no descarta fer una modificació de normes de tipus mercantil. Diu que la negociació la fan, el govern la fa amb el 80% del sector, amb el Comitè Nacional del Transport, i no reconeix a la plataforma en defensa del transport per carretera. El director general ha dit que també parlaran amb altres sectors afectats per l'increment del preu del petroli, com per exemple el del transport de viatgers.
Preocupa l'elevat preu del petroli, una preocupació que ha estat el tema central de la trobada del grup del G8 als 7 països més rics del món, més Rússia, que han acordat l'establiment d'un nou marc per l'estalvi d'energia. El G8, a més, ha convidat a les economies emergents de l'Índia, Corea i la Xina a afegir-se a aquest estalvi d'energia en acortades.
El preu del petroli, que divendres va arribar al màxim històric de $139 per barril i que ja és més del doble que a començaments del 2007, ha estat la màxima preocupació dels ministres d'energia del G8 reunits a la població japonesa d'Aomori. Els ministres han advertit als països productors que cal incrementar la producció de petroli i fer més inversions en el sector, però no s'han posat d'acord sobre els motius de la inestabilitat de preus. El G8 ha establert les bases per la creació de la Societat Internacional de Cooperació en l'Eficiència de l'Energia i han convidat a unir-se a tres de les principals economies emergents, l'Índia, la Xina i Corea del Sud. Cal tenir en compte que els 11 països són responsables de prop del 65% de la demanda de combustible i que la Xina i l'Índia seran responsables de quasi la meitat de l'expansió de l'energia entre 2005 i 2030, segons l'Agència Internacional d'Energia.
Un alentiment econòmic que fa que els turistes catalans i de la resta de l'Estat ens hi mirem més ara mateix a l'hora de gastar els diners quan som de vacances en algun lloc de Catalunya. Ho ha dit almenys el director general de Turisme de la Generalitat, Joan Carles Vilalta, en una entrevista a Catalunya Informació, Míriam Tirado.
Segons Vilalta, encara no és una dada preocupant, però sí que es nota una contenció de la despesa.
Sí que aquesta contenció en despesa es nota amb el que és el turisme espanyol i el turisme català. Això sí que s'ha notat una contenció en despesa. No amb estades, en el fet de que el turista doncs, contracti menys, però sí que, sobretot el turisme, el que és el turisme espanyol i el turisme català, sí que es nota una contenció en despesa.
El director general de Turisme ha assegurat que això quedarà compensat per la bona entrada de turistes estrangers que té Catalunya. L'any passat en van venir 15 milions. A més, ha posat un altre exemple de la bona salut del turisme a Catalunya.
Estem veient com empreses de construcció estan comprant empreses d'allotjament turístic, hotels, resorts, blocs d'apartaments, etc, etc. Per tant, significa doncs, que el turisme fins a cert punt l'estan veient com un sector refugi, com un sector que aguantarà potser millor que altres aquest refredament econòmic.
Joan Carles Vilalta ha augurat una bona campanya d'estiu malgrat la frenada econòmica perquè ha dit avui en dia ningú vol prescindir de les esperades vacances.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
4 minuts i un quart de 3 de la tarda, el nou president d'Esquerra, Joan Puigcercós, ha començat converses amb la resta de candidats per dissenyar la nova executiva del partit, que haurà de ser aprovada la setmana que ve al Congrés Nacional de la Formació. Puigcercós ha reiterat la seva voluntat d'unitat, de fer una renovació tranquil·la, ha dit, en el si de la Formació Republicana. El Bruc, Josep Ferrer.
En una visita al Bruc per participar en els actes de commemoració del segon centenari de la batalla del Bruc, el nou president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, considera que després dels resultats d'ahir, els militants volen un canvi tranquil i sense problemes.
La gent vol un canvi tranquil, encarrem aquest canvi tranquil, una voluntat d'unitat, sobretot una voluntat constructiva, i amb una voluntat clara de que Esquerra Republicana marqui l'agenda política a Catalunya, sigui el referent i pugui definir un nou horitzó nacional.
Puigcercós ha afirmat que ja ha parlat amb tots els candidats i que al llarg d'aquesta setmana reuniran tots ells per poder parlar d'estratègies polítiques i equips de cara al Congrés del proper dissabte.
Com dèiem ahir, amb molta humilitat, de parlar amb la resta de companys del partit per confeccionar doncs, un equip de cara al Congrés potent, renovador, però també assumint l'experiència que hem acumulat en aquests anys i sobretot amb aquesta voluntat política de que Esquerra sigui el referent del catalanisme d'Esquerra i del independentisme d'Esquerra.
El líder republicà ha reconegut que encara no ha parlat amb Josep Lluís Rovira. Confia poder-ho fer demà. Puigcercós no ha volgut parlar del futur que li espera Carles Rovira, tot i que ha dit que en el seu partit tothom és útil i necessari.
Ernest Benaca es presentava a la presidència d'Esquerra amb la candidatura d'Esquerra a Futur. Creu que, amb les seves votacions, la militància ha donat un missatge clar de diversitat i que ara s'ha d'aconseguir la unitat que tant s'ha predicat Carme Montero.
Benac creu que Esquerra s'ha de parlar molt perquè la nova executiva sigui un reflex fidel del missatge de diversitat que ha donat la militància. Segons Benac, es poden fer moltes lectures dels resultats, però ell considera que Puigcercós no pot liderar sol el partit.
Hi ha moltes lectures a fer, moltíssimes, insisteixo, no només el fet que un hagi guanyat amb el 30%, sinó que hi ha tres de les candidats que es presentaven que tenen doncs, més d'un 25% del suport. Clar, això condiciona moltes coses, no? Per tant, veure reflectir tot això i intentar fer un congrés que fos un congrés absolutament de catarsi, d'unitat i de que anem a totes a partir d'aquí, no?
Bana creu que durant tot aquest procés en cap moment s'ha posat en qüestió el suport d'Esquerra al govern d'Entesa.
I el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, ha mostrat el seu respecte per la victòria de Puigcercós, però creu que Esquerra mantindrà una línia continuista.
Artur Mas diu que la nova executiva d'Esquerra haurà de marcar les noves línies i estratègies polítiques, però que n'espera poques novetats perquè creu que els republicans es mantindran supeditats al Partit Socialista.
I per tant, més que el que hi hagi al davant, doncs es tracta de què fan. Mentre la política segueixi passant per aquesta obediència gairebé absoluta del Partit Socialista i aquesta manca de perfil, jo crec que Esquerra seguirà patint les conseqüències d'aquesta sagnia que ha tingut
doncs, de suport electoral dels últims processos.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha felicitat els guanyadors, Joan Puigcercós i Joan Ridau, a tots els candidats i a la militància d'Esquerra, i també s'ha mostrat el seu respecte pel congrés que faran la setmana que ve. I Esquerra Unida i Alternativa espera que els republicans renovin el seu compromís amb l'esquerra plural al govern d'Entesa.
Ara mateix, un minut i un quart de tres de la tarda, la portaveu del govern Mas, Miren Azcárate, condemnant l'atemptat aquesta matinada al diari El Correo, acusa la banda terrorista ETA de no voler escoltar l'opinió de la societat. ETA ha col·locat un artefacte amb 5 quilos d'explosiu a l'edifici on hi ha la rotativa del diari a la localitat vizcaïna de Zamudio. L'explosió no ha provocat ferits, però sí nombrosos danys materials, Montse García.
No és la primera vegada que els terroristes atempten contra el grup de comunicació al qual pertany el diari El Correo. El seu director adjunt, José Miguel Santamaría, ha dit en declaracions a aquestes emissores que els terroristes no els faran callar.
Hemos sufrido otro tipo de ataques por parte de ETA y siempre hemos estado un poco en el punto de mira de los terroristas, quizá porque siempre nos hemos enfrentado a su discurso y a su actividad.
Tots els partits polítics bascos, sindicats, patronals i també la Federació de Sindicats de Periodistes i l'Associació de Periodistes Bascos han condemnat l'atemptat. La portaveu del govern basc, Miren Azcárate, diu que ETA no vol escoltar l'opinió de la societat.
Lo que está demostrando es que en el fondo no le importa, pero a la vez le tiene miedo a saber, a conocer lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad opina. ¿Qué es lo que piensan los hombres y mujeres de este país de la violencia brutal y sin sentido que practica ETA?
La bomba ha esclatat a les 3 de la matinada i ha provocat nombrosos danys materials a l'edifici i també a les naus industrials dels voltants. Tot i que hi havia una cinquantena de treballadors a l'interior de l'edifici, no hi ha hagut cap ferit.
I Juan José Ibarretxe vol respondre personalment a les preguntes que li fan els ciutadans sobre la consulta que vol fer a la societat pel dret a decidir. Avui, en una pàgina del govern basc, convida els bascos a enviar les seves peticions. Diu que els respondrà el dia 23 de juny en un acte que farà a Sant Sebastià, just 4 dies abans que el seu projecte es debati al Parlament basc. Ara passa un minut d'un quart de 3 de la tarda a l'informatiu del migdia. Notícies destacades d'avui, 8 de juny, ara amb Carme Clèries.
Els transportistes han tornat a tallar aquest matí la P7 en protesta per l'elevat preu del carburant i amenacen amb noves mobilitzacions aquesta tarda. El govern espanyol està disposat a millorar les condicions de retribució del transport.
El nou president d'Esquerra, Joan Puigcercós, mostra la seva voluntat de consensuar la nova executiva del partit amb la resta de candidats a la presidència. Aquest matí, diu, Puigcercós ha parlat ja amb tots.
ETA reapareix amb una bomba a les instal·lacions del diari El Correo a Zamudio, que no ha fet danys personals, però sí força danys materials. El govern basca acuseta de no escoltar l'opinió de la societat.
Situació a aquesta hora del trànsit, connexió amb l'equip viari, Clara Virgili.
Bon dia, no hi ha incidències per circular, això sí, a partir de les 3 de la tarda s'habilitaran mesures especials per facilitar la sortida de vehicles del circuit de Montmeló amb l'habilitació de carrils en sentit contrari i amb itineraris indicats per dins els polígons industrials del Congost i de Montornès del Vallès.
I el temps.
Durant aquesta tarda creixeran algunes nuvolades en punts de Girona, Barcelona i el Pirineu. Podran descarregar alguns ruixats locals. El temps serà canviant, on haurà plogut, després hi farà sol.
Una forta explosió en un xalet de València, on estaven manipulant petards de forma il·legal, ha provocat 3 ferits, un dels quals de gravetat. Els fets van passar a prop de la mitjanit ahir al terme d'Estivella, des de l'interior de la casa. A hores d'ara n'ha quedat ben poca cosa, Teresa Figueres.
L'alcalde d'Estivella, Robert Renau, ha confirmat que la manipulació de pólvora a la vivenda afectada era clandestina i que encara sort que no hi havia cap altra casa a la vora.
Afortunadament era una casa aislada, no? Que no tenia alrededor ninguna altra construcció. Per les notícies que tinc, ha sigut una explosió o una deflagració per pólvora, per manipulació de pólvora, per a construir masclet. Per lo vist, de forma clandestina, il·legal, l'Ajuntament no tenia coneixement d'esta activitat ahir en eixa casa.
Les persones ferides són un home de 65 anys amb cremades greus a les cames i al tronc, la seva dona de 62 i la filla de 28 amb diferents traumatismes. L'home està ingressat a l'Hospital La Fe de València. Pel que fa a les destrosses, l'explosió va tirar a terra la majoria de parets i va deixar escampats per l'exterior diversos mobles. Els fets van passar a la pedania de Besselga, al camí del castell de la població.
I un grup de 10 noies de nacionalitat andorrana han resultat intoxicades lleus en un alberg de la població 2 de Civís, a la comarca de l'Alt Urgell. Les joves han endollat un calefactor sense que hi hagués una ventilació correcta. Lleida, Dolors Ortín.
Cap a les 4 de la matinada, els bombers de la Generalitat han rebut l'avís de la intoxicació pel fum d'un calefactor d'un grup de 12 joves de nacionalitat andorrana. 10 d'aquestes noies han estat traslladades al Principat d'Andorra, a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La intoxicació, que ha estat de caràcter lleu, s'hauria produït quan les noies han endollat un calefactor a l'alberg on s'estaven, a Os de Civís, del municipi de Valls de Valira, sense que en aquest allotjament hi hagués una ventilació correcta. Dues dotacions terrestres dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets.
I la sanitat pública catalana necessita de forma imperiosa un bon nombre més d'al·lergòlegs per fer front amb les mínimes condicions al considerable augment de la població amb al·lèrgies. El crit d'alerta l'ha fet saber avui, l'ha donat avui la Societat Catalana d'Al·lergologia.
El president de la societat, Antoni Valero, ha resumit així la importància del dèficit en què ens trobem pel que fa a al·lergòlegs.
La Organització Mundial de la Salut considera que debería de haber un alergólogo por 50.000 habitantes. En Cataluña actualmente tenemos a nivel público, en hospitales públicos, aproximadamente un ratio de un alergólogo por más de 200.000 habitantes.
Valero ha subratllat també la importància d'atendre adequadament les al·lèrgies, una malaltia amb conseqüències de vegades gravíssimes.
Estamos ante una patología, la alergia alimentaria, que puede conllevar un riesgo importante y que hay que tenerla muy en cuenta, porque se puede producir fallecimiento por una reacción de tipo alérgico hacia algún alimento.
La Societat Catalana de l'Al·lergologia té previst reunir-se aviat amb la consellera de Salut, Marina Geli, per proposar-li un nou pla. Consistiria a crear noves places de l'especialitat, dotar d'al·lergòlegs tots els hospitals, fer possible la formació de més especialistes i, finalment, poder oferir aquest servei als ambulatoris mateix.
Ara passen 6 minuts, un quart de 3 de la tarda, la crònica del món, el senador nord-americà i des d'ahir candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, Barack Obama, ha agraït el suport rebut per la que fins fa unes hores era la seva rival Hillary Clinton. L'exprimera dama, en anunciar que renunciava a la nominació com a candidat a la Casa Blanca ahir, va demanar als seus seguidors que a partir d'ara donin el seu suport al candidat del partit. Així posava punt final a les seves aspiracions presidencials i una campanya que el mateix Obama ha qualificat d'històrica. Washington, Xavier Vilà.
Hola, bon dia. Barack Obama comença demà una gira per explicar arreu del país el seu pla econòmic enfortit pel suport explícit que li va proporcionar ahir Hillary Clinton. Després de 5 mesos de lluita fratricida a les primàries per esdevenir el nominat demòcrata a la presidència, Clinton va vinclar el genoll ahir anunciant en públic que suspèn la seva campanya i demanant als seus seguidors que, com ella, treballin per portar Obama al despatx oval.
Avui, a l'hora que suspenc la campanya, el felicito per la victòria que ha guanyat i per la increïble campanya que ha organitzat. Estic al seu costat i em poso darrere seu amb tot el meu suport.
Clinton desfà així qualsevol pretensió d'utilitzar els seus delegats a la convenció de l'agost per discutir la victòria d'Obama. El nominat in pectore li tocarà ara, amb l'ajuda de la senadora, recuperar l'electorat de Clinton, 18 milions de persones que, com la Jill Brantley, present al discurs d'ahir, es diuen decebudes pel desenllaç de la lluita entre els dos senadors.
Hi ha milions de persones com jo que ens hem compromès a no donar suport a Barack Obama i no votarem per ell. Això no passarà. Em mantindré al costat de Hillary. Votaré per McCain, encara no sé què faré. Hi ha una reunió dilluns a la nit en què diversa gent vol parlar de què cal fer ara. Aquesta no és una nominació feliç.
Una opinió, òbviament, diferent a la d'un Obama, que en un comunicat es deia honorat del suport de Clinton i qualificava d'històrica la campanya de la senadora.
I 7 persones han mort, una desena han quedat ferides quan un home que les ha atacat en ple carrer en un barri de Tòquio. La policia ha detingut l'agressor, que ha dit que s'havia traslladat al barri d'Akibara, al nord de la capital japonesa, per matar gent.
Segons la policia, l'home ha arribat a un carrer proper a una estació de tren en un barri famós per les seves botigues d'electrònica. Viatjava en una camioneta amb la qual ha intentat atropellar algunes persones. Posteriorment, ha baixat del vehicle i ha atacat una vintena de vianants amb un ganivet. Així ho explicava un testimoni.
El camió ha atropellat 3 persones expressament i després he vist com apunyalava gent.
Segons la policia, l'agressor ha declarat que estava fart del món i que ha sortit al carrer a matar gent sense importar a qui. Els morts són 6 homes i una dona.
I avui es commemora a Barcelona, tornem a Catalunya, un dels episodis més desconeguts a l'exili republicà a França, la creació d'una residència a Elna, on les dones embarassades dels camps de refugiats van poder donar a llum. Una 50ena de nenes catalanes, que es diuen precisament Elna, s'han reunit a la ciutat comtal per retre homenatge a la seva fundadora, Txell Costa.
La infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va salvar 600 infants gràcies a la fundació d'aquest centre de maternitat que s'ha convertit en tota una icona de la memòria democràtica. Escoltem la directora general de la Memòria Democràtica, Maria Jesús Bonó, en declaracions a aquesta emissora.
A la maternitat d'Elna, la meva mare em va donar la vida, i l'Elisabet Eidenbenz, la confiança en el gènere humà. Jo crec que reflecteixen aquestes paraules de Sergi Barba, avui, que és president de l'Associació de Fills i Filles de Republicans Espanyols, doncs representa molt bé el que va significar aquella maternitat.
A banda de la reunió de nenes amb el nom d'Elna, que s'ha fet avui a Barcelona, hi ha més iniciatives en marxa per rememorar aquella etapa. Entre elles, una pel·lícula del director Manuel Huerga i el llibre d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna.
I les fortes pluges de les últimes setmanes han fet créixer el cabal del riu Ebre al seu pas per Saragossa, uns nivells superiors als habituals en un mes de juny, i és per això que la quantitat d'aigua que hi baixa pot fer que divendres, a la cerimònia inaugural de l'Expo de Saragossa, no es pugui fer l'espectacle previst de Calixto Vieito.
La comissió executiva de l'Expo es reuneix demà al matí per decidir si tira endavant aquest espectacle o bé es decanta per un altre d'alternatiu, i és que el de Calixto Vieito estava programat per representar-se dins del riu. Ho ha explicat en declaracions a l'espai l'entrevista de Catalunya Informació el president de l'esdeveniment, Roque Gistau.
Está preparado aquello para eso. Lo que pasa es que no se ha preparado para recibirla en el mes de junio y menos para el espectáculo de apertura que está sobre el río y que no funciona con más de 500 metros cúbicos segundo.
Gistau també ha explicat que la prova de càrrega que es va fer ahir al recinte va anar raonablement bé, però que l'assaig general no es farà fins dimarts. Des de dissabte fins al 14 de setembre s'esperen entre 6 i 7 milions de visites a l'exposició internacional Aigua i Desenvolupament Sostenible de Saragossa.
Unes 11.000 persones han participat aquest matí a la passejada de la Festa de la Bicicleta i els Patins arreu de Barcelona. Activitats com ara tallers i exhibicions s'han pres el protagonisme més tard. La jornada posa punt final a la Setmana de la Bici a la ciutat. Barcelona, Carola López.
La Festa de la Bici ha començat a les 10 del matí, però des de molt abans ja hi havia centenars de persones.
Nosaltres vam sentir que feien aquesta edició per Catalunya Ràdio, pel programa d'Antoni Bassa, i per això hem vingut a buscar la samarreta i ara corro una miqueta amb la bici.
He arribat a les 9 i estic aquí des de les 8 amb l'Antoni.
Sí, hemos sido los primeritos. ¿No?
Hem sigut els primers.
Una passejada avui.
La marxa ha començat al passeig de Gràcia i ha acabat a l'Avinguda Maria Cristina, un recorregut d'11 quilòmetres, un esforç que ha tingut la seva recompensa, una festa carregada de regals i amb moltes exhibicions esportives, com la que ha fet el campió del món de bicicleta de trial, César Canyes.
Jo crec que és algo molt a promocionar, no? De fet, ara, amb tot l'eufòria aquesta doncs, de l'ús de la bicicleta, el món tan ecològic i a l'ús del bici que estan anant tan bé, doncs crec que s'ha de promocionar molt més l'ús de la bicicleta, no? Com a Holanda o països com Alemanya, no?
El balanç de tot plegat l'ha fet el comissari de la celebració dels 25 anys de Catalunya Ràdio, Carles Pérez.
El recorregut, 11 quilòmetres i mig, participació ciutadana, fa goig veure doncs, des de persones molt grans, pares, fills, avis, diverses generacions recorrent la ciutat d'una manera absolutament diferent, perquè no hi ha cotxes, silenci, a ritme de bicicleta.
A la festa no hi ha faltat el director de l'emissora, Oleguer Sarsenedes.
Entenem aquesta celebració dels 25 anys de dues maneres. Una primera manera, que sigui participativa, perquè Catalunya Ràdio l'hem fet entre tots. Una segona manera és que pedalegem i tirem endavant els propers 25 anys, i això és el que farem avui a la festa.
L'organització calcula que hi han participat unes 13.000 persones.
I parlem del món casteller, que avui viu una diada molt important amb els capgrossos de Mataró, amb un repte que tenien sobre la taula. Joan Baumala, explica'ns.
Doncs bona tarda, ha estat una victòria fantàstica dels capgrossos avui, en pròpia plaça, diada del seu aniversari, i atenció perquè els capgrossos de Mataró s'han convertit en la primera colla aquesta temporada, que fa el 3 de 9 en folre, descarregat, i el 5 de 8 descarregat. Una victòria contundent d'uns capgrossos molt confiats, molt solvents, que han sabut passar els moments difícils de cada dos d'aquests castells amb una entesa de gran colla, i que s'han confirmat, han disparat les seves accions d'aquesta temporada i també han donat un toc d'alerta a les altres colles perquè, entre cometes, espavilin. A més, els capgrossos han començat la diada amb el 2 de 8 en folre. El 2 de 8 en folre que ha estat el millor castell dels Minyons de Terrassa, uns Minyons de Terrassa que descarregaven per primera vegada aquesta temporada aquest castell, el 2 de 8 en folre, també hi eren els castellers de Sants que han tingut en el 3 de 8 el seu millor castell. Una gran diada de castells d'avui i una gran victòria dels capgrossos de Mataró.
Doncs amb els castellers arribem al minut final de l'informatiu del migdia que dediquem a la previsió del temps. Saludem Enric Agut, endavant.
Hola.
comarca, hores ara està fent un bon sol a molts sectors del país, però tenim nuvolades a zones de muntanya i també a punts del prelitoral i fins i tot comencen a caure els primers ruixats. N'hem tingut algun cap al Penedès i també un xàfec amb tronada cap al Baix Llobregat. Al llarg de la tarda, a punts del Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, prelitoral de Barcelona, nord també de Barcelona i potser cap als ports de Tortosa-Beseit podran caure alguns ruixats i alguna tronada. Seran xàfecs puntuals. La resta, tranquil·litat. El vent de tramuntana segueix castigant el cap de Creus, però amb menys força que al llarg de les últimes 48 hores i demà dilluns aquest vent ja serà molt feble. Les temperatures van pujant. Hores d'ara, molts sectors, els valors estan entre els 20 i els 24 graus. Destaquem Barcelona i Tarragona 21 graus, Girona 23 i Lleida 21. I demà dilluns el temps serà insegur. Al matí el temps aguantarà. A la tarda tindrem ruixats. Sembla que qualsevol indret, sobretot a l'interior del país. I la setmana entrant, dimarts, dimecres i dijous, els ruixats s'aniran succeint.
Doncs acabem l'informatiu del migdia que hem fet Toni Martín al control de so, Mercè Jiménez de la producció. S'ha parlat Marc Vidal en nom de l'equip del cap de setmana dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Que passeu una bona tarda. Us convidem ara a continuar escoltant les nostres emissores. Adéu-siau.